Cope Vinaròs.
101.6 FM.
En mediodía, El Espejo.
Cope, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM Cope Vinaròs. Un divendres més i des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa, com sempre, acompanyats per Pol Hernández, aquí al control, estem disposats a fer-los, doncs, una oferta de les millors notícies que tenim. I és que certament n'hi ha de bones, n'hi ha que són positives, perquè d'alguna manera estem veient com, a poc, encara que la pandèmia està, doncs se van fent activitats, se van fent diferents iniciatives que d'alguna manera ens animen a donar gràcies a Déu. Per exemple, aquesta que veiem aquí i que està destinada a la Terra Alta. Ja sabem vostès que la Terra Alta, des de fa 48 anys, pel voltant del novembre, doncs sempre peregrinaven, en aquest cas, a la muntanya de Montserrat. Era una jornada, o més ben dit jornades, perquè aquesta peregrinació, cal dir que tenia més d'un dia, i anaven diversos dies, peregrinaven diversos dies, des del divendres fins al diumenge, i que el divendres estava destinat a la gent més jove, possiblement a les famílies joves, després el dissabte ja acabava de venir tothom, i el diumenge era el dia en què tota la Terra Alta feia l'ofrena davant de la Mare de Déu de Montserrat. Doncs bé, l'any passat, degut a la pandèmia, no es va poder portar a terme, i la bona notícia és que aquest passat diumenge de la setmana passada, el dia 14, aquest arxiprestat ha tornat a fer aquest romiatge, el 48è, una jornada festiva, d'alegria. Evidentment, també, en ganes de tornar a Montserrat 3 dies l'any que ve, si Déu vol, no? I evidentment, un any especial l'any que ve, perquè ja estaran a les portes d'aquest 50è romiatge, que, si Déu vol, ja seria l'any vinent. Una bona notícia, com dèiem, perquè no deixa de ser una notícia de reemprendre aquestes activitats exteriors tan importants. Com també una altra activitat exterior, i que certament doncs va portar a un bon grapat de gent, vale? La excursió que es va portar a terme per part dels xiquets i xiquetes de primera comunió de la parròquia de Sant Miquel de la Cava, juntament amb els seus pares. Moment per a jugar, moment per a fer catequesi, moment també per a celebrar l'Eucaristia i moment, com no, també per dinar tots junts. Un bon grapat de pares, de xiquets i de xiquetes van prendre part d'aquest dia de convivència tan important després d'aquesta pandèmia. Si sempre ha sigut important el fet de retrobar-se i de fer convivència, doncs imagina'ns vostès després d'aquest temps que en el qual hem viscut tan diferent i que, desgraciadament, la gent necessita, doncs, conviure amb altres persones i, lògicament, pues, poder donar gràcies a Déu pel temps que estem vivint. Ja veuen vostès, notícies fresques, notícies també molt plenes d'esperança.
Com dèiem en repetides ocasions i al llarg d'aquests programes d'aquest curs, aquest any és un any especial, un curs especial, perquè ja sabem vostès, i així ho vam presentar el vicari general de la nostra diòcesi, el Sant Pare ha convocat un sínode a nivell de tota l'Església. En el seu dia ja vam explicar el que volia dir un sínode, ja vam fer 5 cèntims més o menys de com volíem començar a caminar a nivell d'Església Universal, però és cert que encara no havíem en aquell moment aprofundit de com se volia començar a caminar en l'Església particular i diocesana d'aquí de Tortosa. I que millor que parlar en un membre d'aquest equip, de l'equip que el senyor bisbe doncs, ha elegit per a dinamitzar la tasca del sínode aquí a la diòcesi, i que ens expliqui un poc com des de aquest equip s'ha començat ja a treballar, ja fa temps, no?, de que ja fa uns dies, no?, i uns mesos de que van treballant, i com, d'alguna manera, doncs, se vol projectar aquesta feina a nivell de tota la diòcesi. Maria Palau, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Membre d'aquest equip de treball, de dinamització, podem dir, del sínode aquí a la nostra diòcesi. Certament que ja fa uns dies que a nivell d'equip ja esteu treballant, no? Quina és la dinàmica que, o més ben dit, quina ha sigut la tasca que us ha encomanat el nostre bisbe?
Bé, bàsicament la tasca de l'equip diocesà que s'ha format, que vol intentar ser un equip representatiu tant per diferents, no?, càrrecs dins l'Església, bueno, i zones del bisbat, que també, pues, hi ha preveres, hi ha religioses, hi ha laics, hi ha diaca, i estan representant les tres zones del bisbat, i la funció principal és l'animació del sínode al bisbat de Tortosa, no? El sínode, com molt bé has dit, és una proposta que ens fa el Papa per a tota l'Església, per a tot el món, però és tasca de cada bisbat i cada... Després això se va aterrant a poc a poc, no? Cada parròquia, cada localitat, cada escola, que es treballi aquest sínode. Llavors, la funció un poc de l'equip seria, pues, en la mesura del que puguem, pues, anar animant i dinamitzant per a que, pues, se treballi este procés tan atractiu i interessant que se mos propose per a que, bueno, li puguem dir d'alguna manera, pues, al Papa Francesc com veiem el que ell ens pregunta.
Mm-hmm. Certament que això comporta un treball previ, no? I que aquest treball previ, doncs, s'ha de fer a nivell de la diòcesi. Com s'estructura i què és el que d'alguna manera, pues, teniu pensat aquest equip per a dinamitzar aquest treball a la diòcesi?
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Pues ahí está el kit de la cuestión. La propuesta es que cadascú, cuando parlem de cadascú, ¿no?, se parle de cada realitat eclesial, podríem dir-li, no? Evidentment, les parròquies són les realitats més significatives, però no només les parròquies, sinó també, pues, les escoles concertades, evidentment, bueno, les congregacions religioses, per suposat, totes les delegacions i moviments i associacions laicals, han de trobar la seva manera de treballar-lo. Nosaltres, el que l'equip facilita és uns materials i uns suggeriments per a que en aquestes reunions i aquestes, pues, trobades que cada col·lectiu organitza, pues, se reflexione sobre uns temes que se'ns proposen en concret des del Vaticà, no?, en aquests documents generals. Però després la manera de treballar-lo sí que existeix també la possibilitat de fer un treball individual i que un a títol personal envie les seues aportacions sobre les preguntes que se fan, però aquesta possibilitat cap, però s'insistir en que el més interessant i el que més se perseguís és que se puga treballar en grups. Hi ha grups que ja estan formats habitualment, o grups que se reuneixen habitualment per a formació, per a, bueno, responsabilitats pastorals, revisió de vida, bueno, diferents realitats, i hi ha altres persones que potser participen d'alguna comunitat cristiana, una parròquia, un professor d'una escola concertada, un professor de religió, però que no forma part d'un grup pròpiament. Pues llavors se faran unes reunions per a aquesta gent que no té habitualment grup, per a que també, pues, puga trobar-se en altres i reflexionar junts i discernir, pues, que és el que l'Esperit ens va suggerint.
Suposo que això anirà acompanyat també d'un material, no?, perquè no deixi de ser la base de que aquest discerniment sigui una miqueta més fàcil, no?
Exacte, sí. És un dels reptes del sínode, perquè, bueno, crec que han tingut, pues, és algo, pues, molt interessant, però també al mateix temps difícil, pues, perquè des de Roma, podríem dir, no mos plantegen un treball a tot el món. Clar, no té res que veure, pues, una comunitat llena de l'Amazonas en un poblet de la Terra Alta del bisbat de Tortosa, per dir dos exemples, no? Molt. Llavors, la qüestió és intentar aterrissar això. Llavors, ens han proposat uns temes i nosaltres els hem adaptat una miqueta pensant en la nostra realitat. Hi ha unes fitxes, podríem dir, que són d'un nucli sistemàtic que ens proposen des de Roma, més com, per exemple, pues, la corresponsabilitat en la missió, companys de viatge, el tema de les celebracions, el tema de l'autoritat i el servei dintre de l'Església, bueno, no, pues, temes en este estil. I, pues, per una part hem fet diferents materials, per una part, pues, hem fet com unes sessions que podria, per exemple, un grup reunir-se, pues, perdí algo, pues alrededor de hora y mitja, en un ambient de pregària, però també d'escolta de la paraula, de unes preguntes que ens fan reflexionar i, evidentment, un compartir i un diàleg. No? Si insistís, una de les paraules més importants d'este sínode és la paraula escoltar. Se'ns demana molt que, com a Església, escoltem. Escoltem els cristians que pues, activament participem de la vida eclesial, però també d'aquells cristians pues, que venen a l'Església més esporàdicament i també, inclús, d'aquells que no venen mai batejats i inclús fan una crida a escoltar també als no batejats però que volen dir alguna cosa sobre l'Església. També és important tindre en compte pues, com ells ens veuen.
Se suposa que després de un cop s'ha fet aquesta feina, un cop s'han reunit en els diferents grups, quin és el següent pas? Hi ha, en aquest cas, un cap de grup que comparteix tot el que s'ha treballat allà, es fa un qüestionari. Quin és de quina forma, d'alguna manera, el bisbat recull aquest neguit o aquest compartir dels diferents grups?
Exacte, és una part molt important, no? Perquè una part important fundamental és trobar-se, és reflexionar, és compartir aquestes experiències, és respondre aquestes preguntes i aquesta part és imprescindible, hi ha que fer-la. Però hi ha una segona part que si no la fem, pues el procés quedarà totalment coix i és tornar a això que no, l'esperit ha suscitat, la conversa en els germans i germanes pues, ha anat generant. Llavors és molt important que en cada reunió d'aquestes sinodals se faiga pues, una síntesi, hi ha molta llibertat per a respondre a aquestes preguntes i que se recullga d'alguna manera el que allí s'ha parlat, el que allí s'ha experimentat. Aquestes aportacions, ja que fer-les arribar al bisbat, estem treballant, però bueno, ja està disponible dins de la pàgina web del Bisbat de Tortosa. Hi ha una pestanya que és la pestanya del sínode i dins hi ha tots els materials que ja estan disponibles, altres informacions, i hi ha un apartat que posa respostes. A través d'ahí se volcarà tota la informació, vull dir, tots els resums, podríem dir, totes les síntesis dels grups que vagin treballant. Perquè, bueno, això és un canal que com esperem recibir moltes respostes, pues seria el canal ideal, però evidentment si algú té dificultat per a fer arribar allí la seva aportació de grup i ho fa arribar a través d'un correu electrònic o d'una carta en paper, pues evidentment també se tindrà en compte. Llavors, un cop rebudes totes aquestes experiències, tot aquest treball, aquí tenim una feina molt important en l'equip, de feina de molta quantia, però sobretot de fer-ho molt bé, de recollir tot el que s'ha parlat arreu del bisbat en els diferents grups i diferents realitats, i tenim que fer una síntesi, un resum d'un màxim de 10 fulls. Val? Insistissen molt en lo del màxim de 10 fulls, però bueno, és perquè el procés és que cada bisbat d'Espanya, a Espanya hi ha uns 70 bisbats, crec, si no recordo mal, pues cada bisbat té que enviar la seva aportació a la conferència episcopal i allí pues, també ho llegiran tot i intentaran pues, fer una síntesi lo més fidel possible a lo de que cada cristià individual anar compartint pues, a la seva realitat. Llavors, este és el procés, no? De cada un se reunís en un grup, este grup se reunís dintre d'una parròquia, dintre d'una comunitat educativa, a partir d'ahí fem una síntesi diocesana, això arriba a la conferència episcopal i ahí, bueno, seguís el seu procés, no? Tenim que recordar que el sínode acaba a l'octubre de... Bueno, acaba. Insistís molt en que no acabe, però, bueno, ja tindrà un moment, no?, final i important en els bisbes a Roma, que és a l'octubre del 2023. I ahí, pues, treballaran sobre lo que ara aquí comencem a treballar. Se fa aquest procés, igual que dit diocesà a nivell de país, després a nivell continental i després a nivell mundial.
I certament que també és una forma de posar el termòmetre a la pròpia diòcesi, no? De veure com està la diòcesi, què pensa, no? com treballa, no deixa de ser també això, no?
Exactament. I està clar que evidentment nosaltres hem de fer la nostra aportació per a que tota l'Església s'enriquisca, però al final pues, en la mesura que ens impliquem o que ens deixem d'implicar, els principals beneficiats o no serem nosaltres. Per tant, jo crec que és un exercici de responsabilitat també de generositat, no? De cara a pues, compartir com estem, però també que si és un procés que pues, mos el prenem en serio i el fem en sinceritat, en valentia i en profunditat, pues jo estic convençuda que pot donar molts de fruits des de, començant com sempre per cada cristià cristiana particular que mos pot ajudar pues, a ser millors i més fidels a, al Senyor i a lo que ell, i a lo que ell vol, i evidentment pues, transformar i bueno, renovar, possiblement és una paraula més, més bonica, no? Mm-hmm. Més encertada, pues, a renovar pues, les nostres comunitats, les nostres estructures, la nostra església de Tortosa al final.
Mm-hmm. I un temps de gràcia, no? Com dèiem, també perquè al final no deixa de ser una oportunitat per a canviar, per a fer una aturada en el camí, no? I mirar una mica a on estem i cap a on volem anar. Suposo que Maria, que té una experiència d'església molt universal també, no? Perquè ha anat un temps de missions, no? Quan un pensa tot el qüestionari aquest que heu preparat, un també pensa molt, no? En l'església, no en aquesta d'aquí, sinó en altres realitats, i també valorar la riquesa d'un sínode per a pensar en clau universal a nivell d'església.
Exactament. Jo crec que és una, no? Molt poquetes, o per no dir no cap institució al món, pues, pots fer este treball de posar totes les persones d'allà on siguen a reflexionar sobre, no? Pues, un tema comú. I jo crec que és algo pues, molt, molt important.
Maria, no sé si hi ha alguna cosa més que ens vulgues aportar, afegir.
Simplement animar perquè de veritat estem convençuts que és un regal que se'ns fa i que és una oportunitat que volen escoltar, el que realment pues, moltes vegades, no, com a església que estimem, pues, a vegades hi ha coses que ens agradaria pues, aportar i millorar, pues, és la nostra oportunitat de poder compartir aquestes experiències i sortir tots enfortits i que tothom se senti convidat a participar.
Doncs jo esperem, i segurament no serà la darrera vegada que parlarem, perquè també en algun moment donant, no?, quan vagi, en este cas, més endavant, tot aquest tema ja estigui pues, en la fase final de la primera part d'aquest sínode, pues, poguéssim també compartir l'experiència de com està anant i com ha anat a nivell d'aquesta fase diocesana.
Quan Maria. Vulgueu, i ojalà ja puguem tindre pues, unes experiències que compartir pues, molt interessants.
Així ho esperem. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda i fins a propera, si Déu plau.
Moltes gràcies, mossèn Tomàs. Bona tarda.
I amb aquestes paraules, amb les paraules de Maria Palau, posem el punt i final. Hem parlat del sínode, d'aquest sínode que ens convida a tota l'Església a prendre part, a sentir-nos part d'ella i certament a qüestionar cap a on anem, quin és el nostre moment actual i, evidentment, a viure amb esperança el futur de la nostra Església. Els deixem ara amb les paraules del nostre bisbe, don Enrique Benavent, i, si Déu vol, ens tornem a reescoltar amb vostès el proper diumenge. Molt bona tarda.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
En la solemnitat de Jesucrist, rei de l'univers, que celebrem avui, escoltem en l'Evangeli de l'Eucaristia Dominical l'interrogatori de Pilat a Jesús en el context de la Passió. Jesús confessa la seva reialesa, però aclareix aquesta confessió en un doble sentit. D'una banda, no vol que el seu regne es confongui amb els d'aquest món, perquè no es defensa amb els mitjans que utilitzen els poders terrenals. Estem davant un regnat pel qual ningú combat amb la violència. En un sentit positiu, afirma que la seva missió règia consisteix a donar testimoniatge de la veritat. L'únic poder que Crist reivindica per a ell mateix és el de la veritat. La reacció de Pilat davant d'aquesta confessió tan sorprenent és d'escepticisme. I què és la veritat? Vivim immersos en un ambient cultural en el qual el relativisme ha penetrat profundament en la consciència de moltes persones. Aquest fet ha tingut dues conseqüències. D'una banda, s'ha generalitzat una actitud escèptica davant la possibilitat de conèixer la veritat, com és la que es trasllueix en la resposta de Pilat i que suposa, en el fons, una renúncia a esforçar-se per conèixer-la. Hi trobem també sentiments de prevenció i rebuig enfront d'ella. Es tem que aquells que se senten posseïdors de la veritat vulguen imposar-la per la força. El relativisme seria una prevenció enfront dels absoluts que amenacen la llibertat. Jesús es defineix com a testimoni de la veritat. La manera de realitzar aquesta missió exclou qualsevol recurs a la força, ni tan sols per defensar-se a si mateix. El seu testimoniatge el consumarà en la passió, en la qual ell mateix acceptarà el sofriment per la veritat i ens revelarà l'essència del testimoniatge cristià de la fe. Aquest no consisteix en discursos grandiloquents per a intentar convèncer els altres de les nostres opinions. Tampoc hi ha autèntic testimoniatge si sempre mitjans no evangèlics per a anunciar l'Evangeli, com servir-se de la mentida o mitges veritats. L'autèntic testimoniatge naix a més de motivacions netes. No cap l'adulació, ni la cobdícia, ni la cerca de l'honor dels homes. L'autèntic testimoni renuncia totalment a la violència de qualsevol tipus que fa patir als altres per la veritat. Al contrari, ha d'estar disposat a patir i, si fora necessari, a donar la vida per ella. Per això els màrtirs, que van seguir totalment a Crist i van donar la vida per ell, són els seus autèntics testimonis. Aquesta cerca humil de la veritat i el testimoniatge viscut evangèlicament són avui més necessaris que mai. Quan la veritat no és valorada ni buscada, el món cau en mans d'aquells que creen i difonen veritats a la mida dels seus interessos, o que se serveixen de tàctiques poc clares per a manipular les consciències. Només la cerca humil de la veritat és el camí per a l'autèntica llibertat. D'altra banda, tots desitgem un món bo i just. Veritat, justícia i bondat són inseparables. Amb l'enfosquiment de la veritat s'ofusca també el sentit del bé i la justícia. L'escepticisme davant la possibilitat de conèixer allò que és verdader porta també a un enfosquiment del sentit de la justícia. Únicament la veritat ens porta a conèixer i aconseguir allò que és bo per a la humanitat. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve.
Fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.